L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
És dilluns, dia 30 de juny, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha activat fins aquest dimarts el protocol municipal per onada de calor. Parlarem dels diferents refugis climàtics que estan habilitats a Sant Andreu de la Barca. Comentarem també avui el darrer ple municipal, el celebrat el passat 26 de juny, resum i valoració de les diferents formacions polítiques. I el passat divendres, finalment, acord entre l'empresa RDM i els treballadors, que posa punt i final a mesos de negociacions pel tancament de la fàbrica de Castellbisbal. Escoltarem les paraules del president del comitè d'empresa de RDM a Castellbisbal, Pedro Aguilera. Avui també comentarem altres informacions com la presentació en societat de la Perla del Llobregat, la nova geganta queer de Sant Andreu de la Barca, que per cert aquest dissabte ja passejarà pels diferents carrers de Sant Andreu de la Barca. I també comentarem les diferents activitats del festiu 2025 que arrenquen aquest divendres amb la presentació de la nova temporada de teatre. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca té activat el protocol municipal per onada de calor fins al dia 1 de juliol. En té més detalls el nostre company Pere Juventí Balcells.
L'Ajuntament activa el protocol municipal per onada de calor fins al dia 1 de juliol per la tarda. Davant la previsió que les altes temperatures que hem viscut aquest cap de setmana continuïn, el consistori ha decidit allargar les mesures per onada de calor i l'Ajuntament obre, per tant, els refugis climàtics i reforça les mesures de protecció als col·lectius vulnerables. L'activació del protocol implica l'obertura dels refugis climàtics disponibles a la ciutat, en aquest cas el Parc de la Solana, el Parc Central i la piscina d'estiu de Can Salvi. En aquest últim espai, de 5 de la tarda a 8 del vespre, l'accés serà gratuït per a col·lectius vulnerables sempre respectant l'aforament màxim de l'equipament. Els col·lectius considerats vulnerables inclouen persones majors de 65 anys, infants menors de 10 anys, acompanyats, persones embarassades, persones amb discapacitat o en situació de dependència i persones que viuen soles o en situació de pobresa. A més, es recorda que el CUAP de la ciutat de titularitat de la Generalitat de Catalunya també es manté obert com a refugi climàtic. Paral·lelament, l'Ajuntament també ha avisat a les persones usuàries dels serveis socials municipals i al servei de teleassistència ha informat els seus usuaris sobre les mesures que poden prendre davant aquesta onada de calor. I hi ha algunes recomanacions que ens poden servir per protegir-nos de la calor i prevenir els efectes d'aquestes altes temperatures, com per exemple protegir-nos del sol i de la calor, evitar sortir al carrer de 12 del migdia a 5 de la tarda, mantenir la nostra casa fresca baixant persianes i tancant finestres durant tot el dia, portar roba lleugera, clara i ampla, limitar la nostra activitat física durant les hores de més calor, beure aigua sovint, encara que no es tingui set, fer àpats frescos amb fruita i verdura, mantenir el contacte amb les persones grans o que viuen sol. En cas de detectar símptomes d'un cop de calor, com marejos, confusió, pell calenta i seca, febre alta, cal trucar al 061 Salut Respon, portar la persona a un lloc fresc i a l'ombra, no donar-li de beure cap líquid i, si es desmaia, col·locar-la en posició lateral de seguretat. L'Ajuntament demana a la ciutadania, per tant, extremar la precaució aquests dies i ajudar a protegir els veïns i veïnes més vulnerables.
Recordem que a Sant Andreu de la Barca hi ha diferents refugis climàtics, com la biblioteca Aigües Toses, que obre dilluns i divendres en horari habitual, les tardes de 3 a 2 quarts de 9 del vespre, o l'Ajuntament ha obert els matins de 9 a 2, o el Centre de Recursos Associatius durant el mes de juliol i en horari de tarda de 5 a 8 del vespre. També refugi climàtic és el Parc de la Solana, el Parc Central o la piscina d'estiu de Can Salvi. També hem de recordar que el CUAP de titularitat de la Generalitat també és considerat un refugi climàtic.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I el passat dijous es va celebrar el ple municipal des de la sala plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A continuació, resum del ple i valoració de les diferents formacions polítiques. El ple municipal del mes de juny es va iniciar amb el record de les dones assassinades per violència masclista en el darrer mes. A l'inici del ple també es va fer lectura de la declaració institucional a favor del 28 de juny, Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. Una lectura institucional que va ser llegida per l'alcalde i els regidors de FEM, el Partit dels Socialistes, Som, el Partit Popular i En Comú Podem. El ple municipal també va aprovar per unanimitat la proposta a la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat que fixi les festes de caràcter local de Sant Andreu de la Barca per l'any 2026 els dies 7 de setembre i 30 de novembre. El plenari va donar suport al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Llobregat a motiu de l'organització de la 13a edició bienal del Premi Literari Delta de Narrativa Escrita per a Dones 2025-2026. El ple municipal també va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per la prestació de serveis d'assistència tècnica en l'àmbit del desenvolupament econòmic inclusiu sostenible de les administracions locals per l'impuls socioeconòmic, el desplegament de l'estratègia comarcal i la reactivació. Un dels altres punts del plenari va ser la votació de no prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Institut Metropolità del Sòl i Gestió Patrimonial, l'IMSOL, i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de cessió en règim de lloguer amb opció de compra de 45 habitatges del sector a 8 a 10 de Sant Andreu de la Barca. A l'apartat de mocions, rebutjada la moció presentada per Vox Sant Andreu per la devolució de l'IBI en habitatges ocupats. Es va votar a favor per Vox i el Partit Popular i va ser rebutjada per FEM, Partit dels Socialistes, Som i En Comú Podem. La moció conjunta entre Som i el Partit dels Socialistes de Catalunya per treballar contra la solitud no desitjada en les persones grans va ser finalment rebutjada amb els vots en contra de FEM, Vox i En Comú Podem. Va ser aprovada la moció del PSC pel retorn de les dues zones educatives de secundària de Sant Andreu de la Barca. Va ser aprovada amb els vots favorables de FEM, PSC, Som i En Comú Podem i van votar en contra Vox i el Partit Popular. Finalment, la moció d'En Comú Podem per rebutjar l'ampliació de l'aeroport de Joan Tarradellas, Barcelona, al Prat i defensar el territori, el clima i el dret a l'habitatge va ser aprovada amb els vots de FEM i En Comú Podem. En contra hi van votar el Partit dels Socialistes, Som, Vox i Partit Popular. Finalment, aquesta moció va ser aprovada. A l'apartat d'assumptes sobrevinguts, dos punts afegits a l'ordre del dia. El primer sobre l'aprovació de l'addenda de modificació del conveni de col·laboració subscrit entre el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i l'Ajuntament per l'accés a la base de dades de l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia, punt que va ser aprovat per unanimitat, com també va ser aprovat per unanimitat l'altre punt, l'aprovació provisional de la modificació puntual del PGO de Sant Andreu de la Barca per reajustar el perímetre de la finca situada a la carretera de Martorell número 16-18 amb el sistema viari i millorar l'alineació del carrer Josep Pla de Sant Andreu de la Barca. Pel que fa al vídeo i a l'àudio, està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com el vídeo i l'àudio del ple municipal celebrat el passat 26 de juny. I les valoracions de les diferents formacions polítiques. La primera d'elles, de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
Un ple intens, ple de continguts. Jo destacaria principalment aquest acord que hem arribat als diferents grups d'aquí del consistori respecte a les famílies que estan preocupades sobre les seves filles i els seus fills a l'hora d'escollir el centre educatiu, aquest treball conjunt que hi ha hagut amb diferents grups i forces d'aquí del consistori per facilitar, d'alguna manera, anar encaminats, diguéssim, a que al final les famílies puguin portar les seves nenes i els seus nens en els centres educatius que puguin escollir, que els hi quedin a prop de casa i que tinguin aquesta possibilitat dintre de la situació macro que tenim doncs d'una manera real, no? Aquesta està segurament la moció més destacada. També és veritat que la resta de mocions hi han hagut encontres i hi han hagut també desencontres. Sí que és cert que recordo que en el mes passat vam aprovar per unanimitat una moció on ens autoobligàvem a rendir comptes una vegada a l'any sobre totes les mocions que aprovem, si finalment aquestes mocions s'han executat o no s'han executat. Llavors, a partir d'ara, també amb aquesta autoobligació, diguéssim, hem de ser molt curosos amb el que aprovem, perquè al final qualsevol pot aportar una moció, però si queda aprovada al final és el govern qui ha d'executar i implementar aquestes mocions i hem de ser responsables amb els recursos que tenim a l'hora de poder implementar totes aquestes mocions a banda de la feina estructural que ja tenim. Per tant, sí que és un canvi des del ple passat que segurament condicionarà la vida de les mocions de cara al futur.
L'Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, valorant el ple municipal del mes de juny, i a continuació la valoració del portaveu socialista Juan Pablo Beas.
Ha sigut un ple on no hi ha hagut punts molt, molt, molt destacats, però sí que hi ha alguna cosa que hem de comentar. Per una banda tenim que l'Ajuntament ha perdut una opció a compra d'uns habitatges, aquesta promoció de l'insol de lloguer amb opció a compra. L'Ajuntament es deslliga suposadament per una política d'habitatge nova que no sabem en què es basa, que no han explicat perquè no la tenen, o sigui, no en saben. El que és cert és que l'Ajuntament tenia capacitat de decidir sobre aquests 45 pisos a través del conveni de l'insol. Diuen que no volen el conveni i creiem que és un error. Dir això ja suposa, per l'actitud sectària que té aquest alcalde, com una mena d'enfrontament, perquè té una baixa tolerància a la crítica i a la democràcia, cosa que ja hem vist en diverses ocasions. I tot és, a més, finalitzat d'una forma demagògica, no? Com deixant veure que si tens una opinió contrària és que no t'agrada la situació, vols donar problemes, no? Escolti'm, en aquest món la gent té opinions diverses, vostès farien les coses d'una forma i nosaltres les faríem d'una altra. El que sí que no faríem mai nosaltres és deixar escapar la possibilitat de tenir pisos per comprar. Com mai deixaríem passar el que va fer aquest govern, que és tenir un pacte i un acord amb la Sareb per construir pisos, per adquirir aquest local i deixar-lo passar per la seva inoperància. I després hem vist, doncs, tota aquesta retaïla d'accions del senyor alcalde, que a la mínima que li portes la contrària, doncs hi ha una certa atac personal. Per altra banda, molt contents com a Partit Socialista de la moció que s'ha aprovat i que ha escoltat aquestes famílies de l'Institut del Palau principalment, per acabar amb aquesta zona única i que els alumnes vagin al costat de casa seva, doncs, a rebre, doncs, la seva educació als instituts. Estem contents perquè és el moviment més important que s'ha fet en aquest àmbit. És un govern que no ha fet pràcticament res i s'està demostrant. Això què significa aquesta moció? Que treballem junts i que nosaltres el que proposem sempre serà el millor per Sant Andreu. Posicions de Sant Andreu per millorar Sant Andreu fetes a Sant Andreu. I ja per acabar me'n vaig amb una sensació trista, que és una moció presentada amb Som Sant Andreu sobre la solitud no desitjada en la gent gran, que el govern municipal ha votat en contra. Ha votat en contra. La regidora de la gent gran de Podem ha votat en contra d'una moció que es preocupa per gent gran que es queda sola. I saps per què voten en contra? Perquè hi ha un logotip, que és el del Partit dels Socialistes de Catalunya. I quan tu fas política en base als logotips i no a les persones, t'estàs equivocant. I m'entristeix, perquè està fet amb tota la sensibilitat i tota la emoció. I que votin en contra, a més, amb una parafernàlia d'arguments que no es compra ningú, jo crec que és molt i molt trist. Dit això, els governs d'una ciutat han de ser per tots, per tothom, no han de ser sectaris. I això, malauradament, ho portem patint durant molt de temps. Però, com sempre, els socialistes i les socialistes som optimistes. I què veiem? Doncs que ha estat un ple on l'àmbit educatiu, on la nostra moció ha tirat endavant, buscant solucions i, sobretot, doncs, configurant que hi ha un grup, que som nosaltres, que estimem Sant Andreu i que treballem per Sant Andreu, i un altre grup, doncs, que fa el que pot i, a més, pensa més en càlculs que no en solucions.
Valoració del portaveu socialista del ple municipal i a continuació la valoració de Manor Vázquez de Vox.
¿Qué me ha parecido el pleno de hoy? Me ha preguntado, bueno, pues como siempre un ejercicio de hipocresía política. Voy a empezar por esto último de los padres del Palau, que supongo yo que la radio se podrá decir porque yo no implico aquí ninguna nacionalidad ni nada. Pero estamos pagando las políticas migratorias, que por eso se hizo una zona, para que no se le hicieran guetos en los colegios, porque al haber distinto nivel de vida, pues entonces lo que es la inmigración, pues se asienta en unos barrios que son más pobres o de menos capacidad económica y en otros no. Entonces, claro, cuando eso se refleja en los colegios, pues al gobernante no le gusta que se visualice, y entonces se hicieron la zona única. Claro, entonces niños que están en la puerta de su casa y lo tienen que mandar a otro por una mala política de migración, si decir eso es ser xenófobo, yo veo más xenófobo decir que depende, bueno, no decir, sino que depende del país que vengan y a lo que vengan, pues entonces sí que se puede hablar de los extranjeros o no se puede hablar de los extranjeros, porque decir que 20 millones de turistas molestan cuando Cataluña, su principal industria, digamos que es el turismo y la venida de gente de fuera, y eso les molesta a estas personas y ellos creen que los problemas de las viviendas vienen por esto y no por sus malas políticas, pues estamos apañados, o sea que igual que todo lo que han presentado de esto, de la soledad y todo esto, bueno, sí, están solucionándolo, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque la soledad no deseada viene por el sistema social que tenemos. Usted fíjese, comunidades gitanas, pocos gitanos verá usted un asilo, o gente que viene de fuera porque tiene otra manera de plantearse la familia, y entonces pues son más familiares, cosa que tendríamos que recuperar nosotros, la familia, que no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, al contrario, es muy positivo, y entonces volver a recuperar la familia como base de la sociedad, porque claro, si tú alcanzas el éxito personal, hay muchas veces que el éxito personal de una persona conlleva esto, que sacrificas la esencia de la vida en el post, y cuando llegas a la vejez pues te encuentras solo, y poco más podemos decir de lo que ha sido el ayuntamiento, después el rifirrafe de con la vivienda como siempre y haciendo populismo, y ahora los socialistas intentando recuperar el terreno, bueno, poco más hay que decir.
I també va valorar el ple municipal a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
Bueno, hoy un pleno muy intenso y además lo he vivido de verdad de una manera, yo creo que no es el rechazo a mi moción, no, porque yo estoy consciente que las mociones, yo llevo un récord de 16 mociones aprobadas por unanimidad, yo también soy consciente que ahora las mociones tienen que ver para no dar falsas expectativas, pero esta moción para mí era muy importante, la había aplazado el pleno anterior y ahora la presentaba con el Grupo Socialista y para mí, pues bueno, Irene Cabrera, que es psicóloga, que es una gran amiga, y como digo yo, Jordi, independientemente del color político, yo lucho por estos colectivos, y hablábamos específicamente de la moción de la soledad no deseada. Entonces yo creo que a lo mejor no se entendió, pero sí para mí ha sido como un mover el suelo, como un despertar, como significar también hoy comprometerse con las mociones, comprometerse también con los plenos en el sentido de estudiarlos más. Y lo que sí, mi mensaje es que seguiré trabajando por el autismo, seguiré trabajando por la hiperactividad, seguiré trabajando por, aunque haya una sola persona que se sienta sola o esté sola, o tenga esa soledad no deseada, seguiremos trabajando desde SON. Y por supuesto, lo que queremos es que sigan confiando en la política, en los planes que hay que realizar, y sobre todo nosotros, desde SON, vamos a seguir luchando por ellas.
Queden dues valoracions del ple municipal del mes de juny. Ara la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda.
Bueno, la valoración del pleno de hoy, que ha sido bastante extenso, bastante largo, bastante intenso, cabría destacar, para mi parecer, dos puntos básicamente. En lo que se refiere a los puntos propios del orden del día, destacaríamos la no renovación del convenio de las viviendas, de 45 viviendas de alquiler asequible, que yo creo que es un error, porque evidentemente San Andreu no tiene una oferta de vivienda y menos en alquiler asequible, por lo tanto yo creo que aquí el equipo de gobierno no ha valorado que hasta que haya una nueva promoción de viviendas de alquiler precisamente sería bueno. Incluso se ha hablado de hacer alguna compra de vivienda, y es cierto que para las emergencias, ya sean de vulnerabilidad o de emergencias de maltrato, siempre deberíamos de tener algún tipo de vivienda como ayuntamiento, ¿no? Nos gastamos el dinero en otras cosas como el Cromatic, 65.000 euros, y luego nos rasgamos las vestiduras porque nos cuesta 1.500 euros arreglar una vivienda que estaba en alquiler, ¿no? Entonces creo que el dinero precisamente y los impuestos tienen que ser para todos y para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Y luego prácticamente yo creo que el otro punto fuerte que ha sido, o lo que más ha generado de discusión, ha sido el tema de las zonas educativas. Hemos vuelto a tener a los papás de los niños que están haciendo secundaria porque no están conformes con la distribución que hay en cuanto a las zonas educativas. El Partido Socialista ha propuesto una división. Nosotros optamos por la zona única. Creemos que es la libertad del progenitor elegir el centro, y si es el más cercano, pues muchísimo mejor. Y yo creo que aquí están hemos votado en contra porque falla en la base. La base es que es la propia Generalitat de Cataluña, a través de Serveis Territorials y el Departamento de Educación, quien tiene que definir las necesidades de nuestro pueblo y adecuar los institutos a esas necesidades, ya sean líneas, ya sean clases. Entonces, partiendo de esa base y partiendo que actualmente la Generalitat la está gobernada por el Partido Socialista, lo que debería hacer este partido aquí de San Andreu es colaborar, ayudar, beneficiar a nuestros niños, que para eso son nuestros, y no tanto en plan de presentar una moción, sino de hacer efectivo pues lo que se está pidiendo de la calle desde hace dos años.
I finalment, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
Bueno, un pleno, yo diría, con mucha pasión. Ha habido muchos debates. Primero, agradecer la presencia de las familias con alumnado que va a empezar el instituto, porque han venido al plenario. Se ha aprobado una moción para ver cómo resolvemos un problema importante, y es que tenemos una única zona en la ciudad, que el departamento de Enseñamiento lo ha querido así, y eso está haciendo pues que sea difícil que los niños que viven en cerca de un instituto puedan tener prioridad en ese instituto, y a veces tienen que ir al instituto de la otra punta. Bueno, hemos estado debatiendo esa moción y buscando un consenso para solucionar este tema. Y después ha habido temas interesantes. Por ejemplo, hemos aprobado un convenio para mejorar con el Consell Comarcal, para conseguir más recursos por temas socioeconómicos, para mejorar la dinamización socioeconómica de la ciudad. Y luego Vox nos ha presentado una moción que ha sido impresionante, que lo que pedía era que le quitáramos el IBI, que es uno de los impuestos que sirve para mejorar la ciudad, a los grandes propietarios que tienen pisos vacíos en la ciudad, cuando, bueno, la propuesta de En Comú Podem, por supuesto, es que los grandes propietarios que tienen pisos vacíos no los tienen que tener vacíos, porque eso acaba con una ocupación no reglamentaria y acaba con situaciones difíciles en la ciudad. Bueno, después ha habido una última moción que presentamos en Comú Podem en contra de la ampliación del aeropuerto del Prat, porque es un tema muy importante para la comarca. Esa ampliación, con criterios estrictamente socioeconómicos, va a disparar el número de turistas y se va a cargar dos áreas protegidas muy importantes que aún tenemos con cultivo, que tenemos con especies en nuestra comarca. Y en ese sentido hemos aprobado una moción para pedir la Generalitat, que ya en su momento se paró, que vuelva a parar ese macroproyecto que no beneficia para nada y que beneficia pues eso, a los grandes vuelos de bajo coste, y va a crear toda una situación muy dura para nuestra comarca.
La valoració del ple municipal celebrat el passat 26 de juny, un ple municipal que està disponible tant l'àudio com també el vídeo a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
A l'Infosap t'expliquem les notícies.
I un dia més parlem de la situació de la plantilla de RDM. El passat divendres es va anunciar l'acord entre l'empresa i els treballadors, que posa punt i final a mesos de negociacions pel tancament de la fàbrica. Reunits en assemblea, el divendres van acordar acceptar el que els ofereix l'empresa amb 144 vots a favor, 43 en contra i 4 abstencions.
Llum verd de l'acord entre RDM i els treballadors, que posa punt final a 6 mesos de negociacions pel tancament de la fàbrica Castellbisbal. Reunits en assemblea, els treballadors han acordat aquest matí acceptar el que els ofereix l'empresa amb 144 vots a favor, 43 en contra i 4 abstencions. Per saber doncs com han rebut des del comitè d'empresa aquest acord, aquest preacord, i també doncs aquesta ratificació en assemblea aquest matí a Castellbisbal, ens atén en aquests moments el president del comitè d'empresa, Pedro Aguilera. Pedro, sembla que s'acaba ja doncs tot aquest procés que veu començar el 15 de gener.
Bueno, por desgracia, sí. Por desgracia, finaliza de la peor manera que a nosotros nos hubiera gustado. O sea, al final el proceso de reindustrialización está en marcha, la recolocación de los trabajadores está en marcha, pero de momento no tenemos visos ni luces de que sean efectivos. Nos han obligado a llegar a este término en los tiempos, en los plazos que marca la ley, nos han obligado a meternos dentro del marco, dentro del cuadrado que de lo encuadrado que está la ley respecto a las indemnizaciones. Y lo único, pues contento porque hemos tenido todo el apoyo de los trabajadores, hemos sentido siempre el apoyo de ellos y que gracias a ellos hemos conseguido mover un barco del 20 a 12 en transatlántico, moverlo del 20 a 12 al 33-24, ¿no? O sea, es una lástima que en este país tengamos estas leyes y estas normas que nos limitan las indemnizaciones y que nos limitan las reglas del juego, ¿no? Entras a jugar una partida con las cartas marcadas y si eres muy fuerte en apoyo y si eres muy convincente, al final puedes llegar a los 720 de indemnización, pero el precio del obrero está ahí, de 360 a 720 días. En el momento que llegas a eso, ya no tienes el apoyo jurídico, ya no hay más. Entonces te ves obligado a aceptar unas condiciones que para una persona de mediana edad, para una persona que le ha truncado su vida, estas indemnizaciones, por mucho dinero que sean, no son suficientes. Como comité de empresa te sientes maniatado en un círculo en el cual no te puedes salir, en el cual te imponen horarios, te imponen reglas, te imponen condiciones, que al final la Generalitat, el Departamento de Trabajo, todo, pues tiene una regulación, tiene un marco y ese marco no te lo puedes saltar. Y eso pues te genera pues esa sensación agridulce de que se ha hecho todo lo que se ha podido, pero no ha llegado a los objetivos. Y nuestros objetivos eran mucho más altos, era intentar dejar a la gente lo mejor posible, pero no ha podido ser. Lo único que yo agradecer siempre, que donde hemos llegado ha sido gracias a los trabajadores. Nosotros nos hemos limitado a jugar en el tablero y a mover las fichas para intentar llegar a nuestros objetivos, pero sin ese apoyo constante y continuo de esos 200 trabajadores, nosotros no hubiéramos llegado a nada. Nos hubieran cerrado las puertas en el tema legal y de ahí no nos fueran movidos.
I Pedro, heu votat doncs aquest acord amb l'empresa, un acord que és fruit de la taula doncs de mediació que vau tenir justament ahir amb Treball. Ho heu votat a favor d'aquesta proposta amb 144 vots a favor, 43 en contra i 4 abstencions. Entenc que, com ara bé comentaves, és la millor sortida abans d'anar als tribunals.
Sí, a ver, el tema de los tribunales ya lo teníamos bastante exprimido, ¿vale? Al final, cuando no aceptas las condiciones en un acuerdo, al final cuando haces una mediación, la mediación ya da un informe y en ese informe ya revela que jurídicamente no está la cosa clara. Y cuando ya pasas una segunda mediación, cada vez son piedras que vas echando en el camino y cada vez se me van cerrando más las puertas de la vía jurídica, ¿no? Si la vía jurídica lo hubiéramos tenido clara y hubiéramos tenido el camino abierto, no hubiéramos llegado a este preacuerdo y a este acuerdo, seguro. Seguro porque nuestras pretensiones no están colmadas, las cantidades no están colmadas, pero lo único que puedo decir es eso. Mis compañeros del comité también han llegado hasta la altura, siendo un comité muy muy poco experimentado. Hemos hecho un máster en el expediente de regulación con una normativa nueva. Hemos generado que al final en el Parlament salga una ley nueva, gracias al empuje que le dimos, gracias a Jordi Albert, gracias a Marc, gracias a toda esta gente, pudimos entrar allí al Parlament, hacer una ley que a nosotros ya no nos vale, pero que, bueno, servirá en un futuro para otros trabajadores. Pues todo eso es lo que nos tenemos que quedar. El compañerismo, lo bien que lo hemos luchado, lo unidos que hemos estado, y al final, pues, hemos conseguido sacar el mejor acuerdo dentro de lo malo.
Pedro, porteu 6 mesos, des del 15 de gener, en tota aquesta batalla legal, manifestacions, reunions, déu-n'hi-do.
Sí, bueno, es lo que te digo, somos la primera empresa de España que hemos entrado en el plazo este de los 6 meses para poder reindustrializar, para poder, que es una ley, una nueva norma. Hemos sido la primera empresa que hemos entrado al Parlamento y hemos impulsado esa ley gracias a la Esquerra Republicana y al Partido Socialista. Hemos impulsado esa ley para que futuras empresas, futuros compañeros tengan esa protección y hemos luchado estos 6 meses a tope. No ha habido ni una merma, ni una baja, ni ha sido todo espectacular. No tengo palabras. Y luego al apoyo que hemos tenido, si hay una cosa que me queda clara es que no todos los políticos son malos y los medios de comunicación, cuanto más pequeños sois y más cercanos sois, más verídicos sois. Eso sí que me ha quedado claro. Yo los medios de comunicación, los grandes me han defraudado. Igual que digo las cosas buenas, digo las malas. A mí los grandes periódicos, las grandes emisoras de radio, me han defraudado.
Doncs moltes gràcies, Pedro. El nostre agraïment també doncs, per tota la teva feina i per tot aquest contacte que hem tingut al llarg d'aquests mesos. Al final és la nostra feina, som servidors públics i, per tant, doncs, gràcies per aquesta felicitació, per aquesta tasca que fem. Pedro, recuperant l'acord que ara heu ratificat en assemblea a Castellbisbal, què hi diu aquest acord?
Bueno, el acuerdo es un 33-24 en indemnizaciones, ¿vale? Ya con los topes que marca el de los trabajadores y demás. Un 33-24 al final no deja de ser un improcedente, ¿vale? Hemos conseguido unos lineales para las personas que estaban por debajo de los 55 años que no quedaban cubiertos por el director de la Seguridad Social, ¿vale? De unos 8.000 euros, ¿vale? Directos. Y luego los chavales que están por debajo de 50 años ha sido un lineal directo de 3.000 euros más su indemnización, ¿vale? Las personas prejubiladas cobran una indemnización de un 20-12 por la parte que les pertoca, más el dinero de los días que han trabajado de exceso de jornada al haber diferido su jornada en diferentes años. Hemos conseguido también que los trabajadores nacidos en el año 70, que no entraban dentro del acuerdo general de la Seguridad Social porque por la fecha de despido no tenían aún los 55 años, que sea durante el año en curso para que puedan entrar en el convenio especial de la Seguridad Social. Y bueno, al final el acuerdo no es todo lo que nosotros queríamos, pero no lo considero malo del todo.
I Pedro, què queda ara? Quins dies venen? L'empresa ja tanca? Entenc que descansareu uns quants dies, porteu dies molt intensos. Quin és el calendari a partir d'ara?
Bueno, lo de descansar lo tenemos complicado porque al final en las indemnizaciones y demás pues siempre salen erratas, siempre salen compañeros que han estado en paternidades, que han estado en tal, y hay datos que a lo mejor en cuanto a la indemnización bailan. Entonces, lo primero es suscribir el preacuerdo para entregarlo antes de la finalización del día de hoy, que es la exigencia del Departamento de Trabajo, y a partir de mañana, lunes, o a partir del lunes, mejor dicho, los tenemos que reunir con la empresa y empezará, cuando empiecen a hacer los despidos, pues acompañar a las personas a recoger sus finiquitos y las dudas que tengan, las tramitaciones que tengan con SOC y SEPE, y aparte sigue la mesa de reindustrialización, que a partir del día 2 tenemos una reunión a ver si se definen las posiciones de varias empresas que parece que están interesadas en el terreno y conseguimos reindustrializar y recolocar a este personal como más puedan. A nivel interno de nosotros del comité, también las diferentes secciones sindicales estamos impulsando con los ayuntamientos, con los regidores, el tema de recolocaciones y demás, currículum y tal. O sea, nosotros realmente nos obligan a quedarnos un mes, dos meses máximo para resolucionar todos estos problemas y encarrilar lo que queda pendiente, ¿no? El tema de reindustrialización y tema de la empresa de recolocación. Tenemos que mantener una reunión con ellos y convocar a todos los trabajadores que se adhieran a la empresa de recolocación. O sea, aún nos queda un mes, considero que nos queda un mes intenso de ir cerrando cabos y atando cabos.
En qualsevol cas, Pedro, avui es tanca una etapa, es tanca tot un procés i, per tant, doncs, entenc que hi haurà doncs, aquest, podríem dir, alleugeriment, no?, en la vostra plantilla i en la vostra lluita.
Correcto. En la primera semana se comunicarán unos 190 despidos. Las personas que ya tienen trabajo o tienen alguna oferta de trabajo serán los primeros en salir y el resto irá saliendo en el transcurso del año hasta diciembre en diferentes salidas según las condiciones que la empresa vaya marcando, ¿vale? Supongo que gente para desmontar, gente para almacenar, temas administrativos, tema tal. Hasta diciembre creo que la empresa estará realizando esas labores.
Doncs Pedro, no sé si per acabar aquesta entrevista vols dirigir-te als teus companys, als companys d'RDM, que malauradament doncs, aniran al carrer amb aquest tancament d'aquesta planta a Castellbisbal per tancar aquesta entrevista i una mica doncs, fer balanç del que heu viscut pues aquests
sí,
sis mesos.
Sí, però sobretot agradecérselo. Nosotros al final somos los que estamos en la mesa jugando la partida, pero tener afuera el apoyo de toda la plantilla, de tener el apoyo de todos los compañeros, te refuerza. Yo no tengo ninguna queja ni ninguno. Son momentos de mucha tensión, son momentos de muchos nervios. Hay compañeros que su plan de vida se la he tirado por tierra y a veces el desahogo ha sido hacia nosotros, pero yo no le tengo en cuenta a nadie, ni hago borrón ni cuenta nueva. Considero que todos han sido compañeros, todos son compañeros, y que vamos a intentar solucionar todos los flecos que queden e intentar salir como hemos salido, como compañeros de trabajo, y yo tener ellos tienen toda mi admiración y todo mi respeto. Yo he intentado hacer todo lo que está en mi mano. No he escatimado tiempo, no he escatimado esfuerzos. Y bueno, ahora ya me toca intentar cerrar todos los flecos que le quedan para que todo el mundo salga correcto, intentar que la mesa de selección funcione, intentar que la mesa de reclutamiento también funcione y que todo el mundo entre en estos 3-4 primeros meses, intentar recolocar a todo el mundo e intentar que su vida continúe para todo el mundo igual. Y entonces ya sí que me quedaré tranquilo, sí que me quedaré con la conciencia 100% tranquila.
Després de mesos d'intensa negociació i manifestacions, el tancament de la fàbrica d'RDM a Castellbisbal ja té el seu desenllaç. Aquest dijous, empresa i treballadors afectats havien tornat a seure a la taula de negociació per intentar trobar una sortida a l'acomiadament de 237 treballadors i treballadores davant del tancament d'aquesta planta de cartró reciclat a Castellbisbal. Fruit de la mediació que s'ha fet aquest dijous entre les dues parts, van arribar a aquest preacord que ara ha sigut finalment ratificat en assemblea dels treballadors i d'aquesta manera esquivaran els tribunals.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
I Sant Andreu de la Barca ja ha fet la presentació oficial de la nova geganta. Es diu la Perla del Llobregat i aquest dissabte a l'acte central del Dia de l'Orgull LGTBI també farà la seva presència pels carrers de Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Pere Juventí Balcells.
Presentada en societat la Perla del Llobregat, la nova geganta queer de Sant Andreu de la Barca. En un acte a Villa Maria, la ciutat va poder veure en directe per primera vegada la figura obra de l'agrupació de joves de la ciutat. Des d'aquest 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, Sant Andreu de la Barca compta, per tant, amb una nova geganta, la Perla, una iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat i que volen que esdevingui un nou símbol de llibertat a Sant Andreu.
Doncs ens trobem a Villa Maria, s'acaba de presentar la geganta, la Perla del Llobregat. N'hem anat parlant aquests dies a Ràdio Sant Andreu, però avui ja s'ha fet públic doncs, aquesta nova figura i per tant doncs, esteu de celebració. Parlem amb Joaco Palomar, el dissenyador d'aquesta nova geganta. Com us sentiu?
Pues molt agraïts perquè la rebuda ha sigut boníssima. És veritat que nosaltres pequem sempre de poc esperançats, us vol dir, no va vindre ningú i estem molt, molt, molt agraïts, ha sigut ple, estem molt feliços, la veritat, que la rebuda ha sigut molt bona.
Heu fet un acte on heu anat explicant una mica doncs, com ha sorgit aquesta geganta, doncs, què hi ha darrere, no? Entenc que us ha agradat també poder explicar al públic doncs, com s'ha fet una geganta tan especial com la Perla.
Sí, bàsicament, ens agrada que també que la gent sàpiga que el treball que ha portat, l'esforç que hem posat des de la grupa i la reivindicació que volem fent aquesta geganta.
Avui entenc que aneu a dormir feliços, tranquils, no? Perquè ja l'havíem pogut veure en foto, però l'hem pogut veure per primera vegada en directe.
Sí, ja estem tranquils, ja la gent la pot veure, ja pot veure quin tamany té, ja pot sentir-la i estar a prop, o sigui que molt feliços.
I ara doncs una miqueta de brindis, celebració, una mica de pica-pica. Realment està ple de gom a gom aquesta Villa Maria, per tant, contents.
Sí, sí, molt contents. Ara en acabar és això, ens queda ara ficar de la pel·lícula, que anem a ficar ara mateix, i superbé, o sigui, és que està molt, molt, molt contents, ha sigut un èxit rotund.
T'hem vist entrar la geganta, no sé si pesa molt, és fàcil de portar, com ho veus això?
Pues realment és... Per haver-la fet nosaltres és fàcil de portar i no pesa tant, o sigui, és una geganta prou lleugera i la veritat és que sí, se deixa portar, o sigui, no costa.
Per tant, doncs, ja contents que ja la teniu aquí amb vosaltres, aquesta agrupació joves que l'heu feta, l'agrupació de joves de la ciutat, i ara la podrem veure ballar el 5 de juliol.
Sí, exacte, ara la podeu ballar el 5 de juliol a l'acte de l'Orgull. A les 7 de l'esplanada començarem la rua i a l'esplanada i després tindrem pues, tots els actes, o sigui, serà la lectura del manifest, un show drag, tindrem DJs, música, estarem fins a les 3 del matí, sinó que serà un dia molt ple.
Perfecte, doncs allà hi serem, moltes gràcies per tot i anirem seguint aquestes primeres passes de la Perla del Llobregat.
A tu i moltes gràcies per tirar-nos una ment a aquest acte.
A Ràdio Sant Andreu vam voler conèixer una mica més com és aquesta geganta i en vam parlar amb el propi Joaco Palomar, dissenyador de la geganta, Anna Rodríguez, presidenta de l'agrupació de joves, i Laura Sevilla, membre de l'agrupació i també membre de la comissió organitzadora de l'Orgull a la Ciutat. I aquestes van ser algunes de les reflexions que van fer durant l'entrevista.
Ja fa... 2 anys o 3 que ens rondava pel cap la idea de tenir un element que fos distintiu, que representés el nostre poble i que pogués acompanyar-nos en ja aquesta serà la 7a edició de l'Orgull de Sant Andreu de la Barca, de l'agrupació de joves, I va sortir la idea una mica entre broma i broma, no?
Sí, va ser pràcticament com fer una... La idea era com voler draguear un dels gegants que ja existien aquí a Sant Andreu, però, bueno, després mirant-lo i tal, sabien que era una cosa més complicada, es va anar parant, o sigui, es va anant-lo...
Sí, posposant.
Posposant. I aquest any ja va ser com l'any definitiu, van dir, yeah...
Vamos a darle, aquest any és l'any de la geganta.
Sí, i des del principi, o sigui, des del març, que van a començar a fer els dissenys i tot, fins ara.
I, bueno, entre diferents idees va sortir la idea de, vale, com construïm una geganta ara? Ens hem d'informar, nosaltres som persones que sí que venim de l'associacionisme, algunes som diables, algunes som castelleres, però, i algunes són membres de l'associació de gegants de Sant Andreu de la Barca, de l'associació Aigües Toses, i ens vam informar una mica sobre quins gegants existeixen, de quina manera es construeix una geganta, no?
Sí, mirant des dels coneixements que teníem alguns, anar posant-los en comú i dir, vale, què necessitem fer? O sigui, què és el necessari, com es fa un gegant o com... No tenim ni idea, però tenim un euro i un somni. O sigui, és com, anem a fer-lo i des de... Pues això, mirar des dels materials, com construir-ho tot, i al final pues, ha sortit algo molt maco. I sí, des del principi va ser un poc més el que més em vaig enxitxar per fer-ho. Era com, tinc ganes de fer algo tan guai, perquè m'agrada molt treballar amb les mans, m'agrada molt el construir, el fer, i només vaig necessitar que algú em deia endavant, i avant, anarem. I això va ser va ser també un disseny col·laboratiu. És que tot s'ha fet de manera col·laborativa. El disseny l'ha fet jo, però sempre demanant aïda o demanant feedback de la gent de la grupa. O sigui, és com, vale, ha fet això, vos agrada? Sí, no, ai, pues jo la faria de tal forma. I ha sigut un disseny que he dibuixat jo, però s'ha construït entre tots. Al principi sí que va ser el més paregut, era molt pareguda a lo que és ara, l'únic que hi van haver uns canvis per tema també de construcció, per tema de no tirar-nos pedres damunt, per dir, és que és molt més difícil fer unes mànegues a una geganta que fer-la sencera. I van començar a fer canvis en el disseny, però són els menys. Van ser que li van llevar la jaqueta,
sí,
que portava, perquè...
Les barracades, que eren un salvavides, no?
Sí, però això va ser també perquè, clar, les arracades van ser al final una col·laboració que van tindre
amb Loli, pendientes.
Sí. I van fer un canvi d'això, però va ser sobretot perquè al principi, també jo crec que és perquè quan començarem a dissenyar-la era hivern, i me la imaginava més, més tapada, sí. Però després va començar a fer calor i dic, uf, quina calor, vore-la esta aquí en juliol.
A part d'això, jo crec que també hem anat surfejant una mica els problemes que hem tingut a mesura que construïm la geganta. També ens va passar com construint l'esquena, vam dir, ui, pues ara la panyoleta aquesta la farem una mica més llarga,
sí,
no?
Sí, perquè han sigut tot, a veure, és algo que hem fet nosaltres, o sea, és algo que hem fet nosaltres, és com, pues, té defectes, no és perfecta, no som mestres, o sea, no som geganters, no hem fet res, tenim idea, tenim il·lusió i hem tingut moltes ganes de fer-lo i l'hem tirat moltes hores, però hem anat com dir-ho,
és com trampejant, no?
Sí, trampejant un poquet, clar, era com, vale, pues ara tenim això, l'esquena, no la mireu massa, però que sí. tot ha quedat superbé, però clar, són els errors que podem cometre com a principiants
i que sobretot l'hem fet amb un profund respecte cap als gegants, cap a la colla de gegants d'aquí de Sant Andreu a la Barca, i bueno, hem estat sobretot en contacte amb ells directe, i bueno, també anàvem fent una mica de feedback, què us sembla això, sobretot ara post estem parlant amb elles de quina manera viure aquesta geganta Sant Andreu de la Barca, no?
Claro, que convivisca amb el amb els altres gegants i que sí. No és algo que ha sortit de la grupa, però que no el volem com a només de la grupa, és algo que ha fet la grupa pel poble.
És un regal de la grupa cap a Sant Andreu. I
un símbol més.
I un símbol més, i a part li hem fet referències a l'Andreu, al braç de la, sí, de la Perla. Té bueno, un cor amb l'Andreu, no?
Clar, té referències, bueno, és que no sé si anem per parts o el que siga, però en la part del disseny, quan vam decidir que volien que la geganta estiguera tatuada, a més de decidir que els tatuatges siguessin tot símbols del col·lectiu, que representaren a totes les lletres, que representaren també símbols catalans, perquè n'hi ha moltes referències dintre dels tatus, a lo millor porta 30 tatus i són tots una referència distinta. I uns dels més importants o dels que les tenim més estima és perquè hem volgut fer dintre d'aquests tatuatges un homenatge a les associacions que sempre han estat col·laborant amb nosaltres dintre de lo que és l'orgull. I hem fet a Castellers, als Diables, perquè sempre s'han portat amb la batucada, els Castellers perquè fan el pilar de l'orgull, i l'agrupació Vestoses, i per això, pues, com és una geganta, pues, un element és el tatu que té de l'Andreu en un cor, perquè és el crash de la Perla.
I que si algun dia us trobeu amb la Perla, us recomanem que dediqueu un minut, cinc minuts, del que sigui, per mirar tots els tatuatges, perquè cadascú té el seu símbol polític, símbol també de la grupa, i són una bestialitat.
Bueno, i tota la seva vestimenta i tota la seva forma i tots els símbols que té a banda dels tatuatges representen molt, doncs, la cultura que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca i també, doncs, tota la cultura queer i LGTBIQ+, no?
Sí, bueno, pràcticament és perquè el disseny se li va voler donar una entitat del poble, que és el més representatiu, o que és el més... lo que té el nom del poble és la barca, o sigui, pràcticament, i per això el moño té la barca de l'escut que n'hi ha, igual que els remos que porta també enganxat. I el que volíem, sobretot en la vestimenta, és que representara al col·lectiu, i hem fet que portasse tots els colors de la bandera inclusiva, estan representats d'una o una altra manera, igual que el corpinyo té els colors de la bandera trans, la falda té els colors de la bandera arcoiris, i el miriñaque, és que no sé si es diu així o no, però bueno, la sobrefalda que porta és el negre i el dorat per fer el marró i el negre dels colors de la bandera inclusiva. Ha sigut una faena molt gran, però hem trobat totes les artimanyes per a poder fer-ho. L'estructura està feta com les falles, o sigui, és com una... que és realment com es fan els gegants, però està fet des de zero, en cartó, en paper, després està reforçat, està tot el modelatge és en paper, està fet en paper i en cartó, i n'hi ha alguns elements que porta suro, que porta la massilla, l'espuma i tal, però que són... hem intentat fer-lo de la forma més tradicional. No començarem, perquè després d'estudiar dius, sí, tinc que fer en fang, després de fang fer un molde d'escaiola i no l'han fet aixina, però l'han fet amb tot el cuidado que se podia fer.
I el resultat ha estat espectacular.
O sigui, és perquè sigui nostre.
Està malament que ho diguem nosaltres, però és que és increïble.
Bueno, realment no han sigut col·laboracions, perquè també som membres de l'agrupació de joves, i ha sigut una feina col·lectiva, i ens han deixat del seu art també, i han participat en el procés.
No és per dir res, però és que què puc dir de Javi? És que Javi és un home més, és que no podem fer una altra cosa, i Javi ha estat igual d'implicat
no?
que el resto, i treballar amb ells és sempre fantàstic, perquè és gent que és volca, és, bueno, no sé si es diu així en català, però bueno, que està sempre, o sigui, el tens ahí i són currants a saco, i és molt guai, o sigui, ha sigut molt guai, és que realment amb Javi crec que he fet un tàndem també molt bo a l'hora de treballar, i no, és que no puc no puc dir res, perquè és el millor.
I una cosa que té com molt bona aquesta comissió és que és gent com super multidisciplinar, no? Que al final pues jo faig la roba, jo faig les arracades, pues jo m'encarrego del disseny, jo m'encarrego de les xarxes, no? En plan, sempre com cada persona té la seva tasca en funció pues, dels seus interessos, dels seus desitjos, del que se li dona més bé, i la veritat és que ha sigut una comissió que la gent ha estat super a tope amb tot el que hem anat fent.
La Perla del Llobregat rep aquest nom en honor al campanar de Sant Andreu i està plena d'elements al·legòrics de la ciutat, com la barca, els rems i fins i tot un tatuatge dedicat al gegant Andreu. En aquest sentit, l'agrupació de joves dona les gràcies a les tres colles de cultura popular que hi ha a la ciutat, els Diables, els Castellers i els Geganters, per la seva participació en l'Orgull cada any i que aquest any arribarà també a la seva 7a edició. Sobre l'odi que ha rebut la Perla, les xarxes socials consideren que són una mostra més que cal seguir reivindicant l'orgull i que, en cap cas, els faran perdre la il·lusió i les ganes d'una gegant que neix, diuen, des de l'amor. En qualsevol cas, també remarquen que han construït aquesta geganta amb el màxim respecte cap als geganters i geganteres i que volen que la nova figura esdevingui un nou referent a la ciutat, a la comarca i a Catalunya. La Perla del Llobregat ja és aquí i la podreu veure ballar pels carrers de Sant Andreu de la Barca dissabte 5 de juliol per la tarda durant l'acte central de l'Orgull 2025.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Precisament aquest divendres comencen els actes del festiu 2025 de Sant Andreu de la Barca amb novetats.
Nova edició del festiu amb espectacles, música i molta aigua per refrescar l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Enguany, la gran novetat són les activitats d'aigua, com un tobogan gegant al carrer Urgell i la Festa de l'Escuma, que se sumen a la programació cultural i musical per a tots els públics.
Doncs ens trobem al carrer Urgell d'aquí de Sant Andreu de la Barca, perquè d'aquí uns dies aquí s'hi farà una activitat ben interessant, ben refrescant, i per explicar-nos aquesta i moltes altres activitats d'estiu que ha programat l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I bé, ara començar dient això, no?, d'aquest tobogan que hi haurà aquí al carrer Urgell, explica'ns.
Sí, aquest any, bueno, doncs hem apostat per fer més activitats que mai, per totes les edats, i aprofitant també que aquest any doncs, ja no hi ha la restricció d'aigua, que ha plogut molt a la primavera, doncs farem dos dies d'activitats d'aigua, i aquest serà una de les principals, aquí al carrer Urgell, amb aquesta pendent que hi ha, instal·larem un tobogan gegant de 75 metres de llargada, amb dos carrils, amb aquests flotadors grans que es tira avall, vull dir que serà superdivertit. I també hem apostat, doncs farem aquest any 8 actes, farem 3 de música, 2 d'aigua, un amb cinema a la fresca, que també és tradicional, i després les dues presentacions del teatre, tant per adults com per infants.
Per tant, ens espera un juliol carregat d'activitats, refrescants i culturals, perquè doncs, els santandreuencs puguin passar un estiu d'allò més divertit, podríem dir.
Exacte, per tota la gent que estiguem aquí al mes de juliol, doncs no pararem tot el cap de setmana de fer activitats per totes les edats, com comentava, i a més aquest any sobretot molt refrescants.
Doncs si et sembla, Andreu, anem detallant activitat per activitat. Començarem doncs, el dia 4 de juliol a les 8 a la plaça Federico García Lorca. Què hi fareu?
Doncs aquí farem un espectacle de circ al carrer que aprofitarem per presentar la temporada d'arts escèniques de setembre a desembre d'aquest any 2025. És la CIA Circ Pistolet i ens farà un espectacle doncs, amb ritme de rock, acrobàcies, tota mena d'equilibris que faran aquesta companyia de circ.
I després ja sí que ens situem a diumenge 6 de juliol, aquí on som ara, aquí al carrer Urgell, que justament doncs, fa aquesta pendent tan interessant, i hi haurà aquest tobogan.
Exacte, aquí també ens ho passarem molt bé el dia 6, el diumenge, a partir de les 11 del matí, aquí al carrer Urgell, amb un gran tobogan de 75 metres, com comentava, un splash slide, i serà doncs, superdivertit per totes les edats.
I després tenim també cinema.
Sí, aquest any també continuem també aquesta tradició, el cinema a la fresca, el cinema al carrer, i farem la pel·lícula 47, que ha guanyat 5 Premis Goya aquest any 25, i el farem a la plaça gran del Palau. És un drama social ambientat a la dècada dels anys 70 i que explica això, és una història real d'un home compromès i com va poder fer canvis i millores en el barri.
I la música, que també serà protagonista d'aquest cicle d'activitats d'aquest mes de juliol.
Exacte, ens fa molta il·lusió també el Departament de Cultura recuperar una antiga també tradició de fa més de 30 anys, que aquí s'acostuma, bueno, que ja tenim una edat, doncs recordem el Rock Andreu, doncs aquest any farem el Revivint el Rock Andreu, el dissabte 12 de juliol, al Teatre Núria Espert, a la part exterior dels jardins, i tindrem tres grups que actualment doncs, també encara toquen rock. Hi haurà el Delícia Billis, Isaac Boer i Males Decisiones. Serà també doncs, una nit molt especial de reviure tot això de tots aquells grups musicals també que en aquells anys 90, 92 i més endavant van fer tot aquest festival del Rock Andreu. Un plaer també donar sortida a la web d'artistes locals, que també és una prioritat des del Departament de Medi de Cultura, i aquest any doncs, els tres grups que actuaran en el Rock Andreu són grups locals també, i del concert del Rei Pereira també hi haurà músics també d'aquí Sant Andreu, o sigui, un plaer també donar sortida al gran talent que tenim aquí al poble.
I tornem a tenir doncs, propostes escèniques amb Teatre al Carrer diumenge 13 de juliol.
Exacte, aquí serà la presentació de la temporada d'arts escèniques i familiars, també de setembre a desembre, i es titula Les vacances de Madame Rulot, de la companyia La Bleda, i també serà molt divertit, doncs, com una representació al carrer d'una senyora que vol anar de vacances, però tothom no la deixen tranquil·la, i tot serà un espectacle també molt entretingut.
I dissabte 19 de juliol, que a l'Ermita del Palau hi tenim també una proposta ben interessant.
Exacte, això també és una altra tradició, també les nits música a la fresca, música a l'Ermita del Palau, serà també el dissabte 19, i tenim un grup que es diuen Dos a la Carta, i que bueno, tot sopant i podem gaudir allà mateix a l'Ermita, doncs es podran també inclús triar, demanar versions a aquesta parella de músics que ens tocaran això, versions molt, molt conegudes.
I tornarem a refrescar-nos, tornarem a gaudir de l'aigua i de l'escuma. Ara, com bé comentaves, feia molt temps que no podíem veure aquestes imatges, doncs el dia 20 de juliol també doncs, a Festa de l'Escuma.
Ah, exacte, això també serà doncs, aquesta segona activitat d'aigua, molt divertida, això ho farem al centre del casc antic, a plaça de la Font, i serà molt divertit, és inflables amb aigua, porteu també tot el jovent i canalla, tota mena d'estris per remullar-vos, que muntarem allà unes aixetes perquè puguin inflar globus, estris a tirar aigua, bueno, tipus pistoles, galledes d'aigua, tot el que trobeu, sobretot banyador i sabatilles de platja, d'aigua, diguéssim, i amb ganes de passar-s'ho molt bé i acabarà això amb una gran festa de l'escuma per tothom.
També refrescant i també concert amb Rei Pereira, també el dia 27 de juliol.
Exacte, acabarem aquest festiu del juliol amb un gran concert de Rei Pereira, un clàssic, una persona que porta més de 30 anys en el panorama musical, amb més de 1.000 concerts per tot el món, i que farà doncs, bueno, tota mena de versions de rock, fins passat al blues, interpretant doncs, versions de clàssics, com Jimi Hendrix, els Rolling Stones, The Doors, i que serà un espectacle també molt xulo per poder acabar aquest festiu de juliol, que esperem que sigui doncs, molt participatiu i sobretot molt remullat i molt refrescant.
Doncs un festiu que no acaba pas aquí, perquè a la Biblioteca Municipal Aigües Toses també hi programeu del 2 al 10 de juliol diferents activitats, també doncs, pels més petits.
Exacte, del 2 al 10, doncs, durant dues setmanes, dimecres, dijous i divendres, i després l'altra setmana, del 8 al 10, també dimarts, dimecres i dijous, farem unes activitats de contacontes, uns tallers infantils, alguns són a partir de 3 anys, altres són també més recomanats a partir de 7 anys, i s'hauran d'inscriure presencialment allà a la biblioteca. També és una manera també de allà, amb aire condicionat, refrescadets, doncs poder també tenir els més petits de la família també entretinguts amb tota mena d'activitats.
Estaran ben fresquets a la biblioteca, estaran ben fresquets també a totes les activitats. És important per Sant Andreu de la Barca comptar amb aquest festiu, amb aquest cicle d'activitats per poder gaudir de l'estiu, ara que tenim tant de temps i vacances. No?
Ah, exacte, convertirem Sant Andreu una miqueta en un petit parc aquàtic. Aquí tindrem aigua per tot arreu i serà també doncs, això, molt divertit, molt refrescant, i amb aquestes calors que està fent ara i amb la sort que tenim que ja no cal les restriccions d'aigua, doncs ens ho passarem molt bé i acabarem tots ben remullats.
I sobretot amb aquesta gran novetat, aquest gran tobogan que trobarem aquí, un tobogan gegant de 75 metres aquí al carrer Urgell, aquesta serà de ben segur l'estrella, podríem dir, d'aquest festiu 2025.
Exacte, són la novetat que fem aquest any, aquest gran tobogan, i també com a altra novetat musical, que també tenim tres actuacions musicals, doncs això de reviure el Rock Andreu, que ja doncs, porta més de 30 anys que ja no es feia, i també ens fa molta il·lusió recuperar antigues tradicions aquí a Sant Andreu.
Per tant, regidor, convidar tothom, mantenga a gaudir d'aquest festiu 2025 que està a punt de començar.
Exacte, que no cal que marxin enlloc, que marxin a l'agost si volen, però que el juliol tenim activitats per totes les edats, per tots els gustos i això, sobretot, molt refrescants.
Perfecte, doncs ho anirem seguint tot plegat. Moltes gràcies, Andreu Mitjan, regidor de Cultura.
Moltes gràcies, us esperem a tots.
Aquest estiu, doncs, que Sant Andreu de la Barca tornarà a omplir-se de cultura, música i diversió amb el festiu 2025, que enguany arriba amb aquesta gran novetat, activitats d'aigua per combatre la calor. El diumenge 6 de juliol podrem gaudir d'un tobogan gegant de 75 metres al carrer Urgell i diumenge 20, a la plaça de la Font de la Roda, tindrà lloc la Festa de l'Escuma, on es recomana portar banyador, tovallola i tot el necessari per gaudir de l'aigua.
Amb les informacions de les activitats del festiu 2025, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.